una setmana més ens toca començar el programa i la setmana parlant de salut sexual i aquesta setmana tenim amb nosaltres la psicòloga i experta en aquest àmbit, Sílvia Palau. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ja tenim a l'altra banda de la línia telefònica, però amb una temàtica que sona bastant interessant. El desig sexual hipoactiu.
Sí, és un trastorn al final, no? És un trastorn que ens hem trobat molt a les consultes al sexòleg i ens ve a dir que és una manca o absència de fantasies sexuals, de desig, i al final és una afectació que dura durant un període significatiu. Això afecta significativament a la persona i inclús a la parella.
Uh-huh. Com el podem reconèixer? Perquè al final donem molt per fet que aquest desig sexual ha d'existir, però ens trobem casos en què directament no sabem com ha de ser aquest desig sexual, no?
Clar, això bàsicament el podem classificar d'aquesta manera quan veiem que persisteix i afecta. És a dir, que jo vull tenir un desig sexual, diguem-li, normotípic, no? Normal, és a dir, que tinc ganes de sexe, de masturbació, no? Bueno, tinc la libido normal, però veig que darrerament no tinc ganes, em trobo apàtica, no? Em trobo cansada, inclús ho evito. No? Quan tenim aquesta evitació és quan podem parlar de que existeix un problema. No? Aquesta evitació, aquest rebuig inclús, no? I aquesta dificultat.
A quina edat és més freqüent aquest desig sexual hipoactiu?
Bueno, jo no en veiem variacions. No? Al principi sí que és veritat que ho veia molt més amb dones a partir dels 40-45, que a mi coincideix molt amb l'època de menopausa, realment. Però sí que és cert que darrerament, podem parlar de fa uns 5 anyets, més o menys, ho trobem amb joves, la qual cosa crida molt l'atenció, no? No sé si hi ha un efecte també de la pornografia, no? D'una desinformació, aquesta massa informació desinformada, com dic jo. I crec que potser les joves estan amb una pressió, no? Un estrès sostingut també, que no els ajuda a connectar amb el cos.
Uh-huh. Podria ser que també existissin certs traumes que haguem pogut passar de potser més petits i que s'estiguin veient ara quan som una mica més joves?
Sí, així com a causes d'aquest desig hipoactiu. Ho podem classificar de factors físics, per exemple, doncs una falta de testosterona, d'hormones, no? Una variació al període hormonal també, i també psicològic, que aquí sí que seria doncs, el tema de traumes, la por, el fracàs també, experiències sexuals insatisfactòries, prèvies, o que hem tingut dolor, no? Llavors aquesta idea negativa del sexe, que això genera molta ansietat, molta angoixa i aquest rebuig, no? En si. Doncs traumes de qualsevol tipus que t'estan causant doncs, una afectació, ja no només en el sexe, sinó en el plaer de la vida en si.
Abans feia referència a les paraules en femení. És perquè de normal és més habitual aquest trastorn en dones?
Sí, jo et puc dir que sí. Normalment el classifiquem en dones, perquè és el que et deia. Les dones, doncs, malauradament, tenim aquest món hormonal que és difícil de controlar i, per tant, afecta molt, molt més fàcilment a la sexualitat. Però també hi ha homes, no? Hi ha un percentatge d'homes que realment doncs, també es veuen afectats. Doncs, estrès a la feina, no? Altres preocupacions socioeconòmiques, sobretot. No? I, per tant, doncs, el sexe és l'última doncs, cosa en la que pensen realment, no? Doncs, per satisfer-se.
El que sempre s'ha relacionat al sexe, sobretot amb aquest desig sexual, s'ha relacionat molt amb la part masculina de la societat. Potser també aquesta pressió social perquè els agradi tenir sexe, els agradi doncs, tenir aquest desig sexual i no vulguin sortir, no?, d'aquesta bombolla sexual, per dir-ho d'alguna manera, això també pot ser que faci que arribi aquest tipus de trastorn?
Sí, al final és la pressió social. És un trastorn molt, és molt significatiu en la societat, no? Vull dir, com bé dius, a l'home se li espera un home viril, fèrtil, no?, que amb aquesta empenta, aquest impuls sexual, que sempre estigui actiu. I no és així. Vull dir, al final no hem de veure gèneres amb el sexe, no? Hem de veure persones. Llavors, l'home ha patit molta pressió i el segueix patint. Vull dir, com deia abans, la pornografia segueix sent la mateixa, no? Un home dominant, doncs, que sempre té aquestes ganes, sempre ejacula, sempre està erèctil, i no és així, realment. Vull dir, el sexe, al final, és un resultat de com estem nosaltres amb la nostra psique i amb el nostre cos, també.
Aquest resultat feia referència també amb aquests casos que s'hagin pogut trobar persones que hagin tingut relacions sexuals poc satisfactòries. Entenc que també, això ho hem parlat d'alguna vegada, que la pressió per fer-ho bé, posant un trecometes, no?, per intentar doncs, que l'altra persona, això sempre parlant en termes de parella, no?, que l'altra persona gaudeixi d'aquestes relacions sexuals i que no fem potser una mica el ridícul, no? És el pensament que potser tenim la majoria en el moment que ens posem davant d'una situació sexual com pot ser doncs, una relació sexual com a tal, no?
Sí, al final és una mala interpretació del sexe, no? És a dir, sempre hem d'estar, com deia, potents, hem d'estar atents, hem de satisfer l'altra persona, i no ens n'adonem que, jo sempre ho dic, no? I amb això soc molt, molt insistent, de que va més enllà. Hi ha la part eròtica, la part sensual, també. Sense aquestes parts, el sexe, al final, no pot ser satisfactori. Perquè no hi ha aquest pre, no? Aquest calentament, aquest aprovament, la connexió. Per tant, si només pensem en sexe com una ejaculació o un orgasme, anem molt equivocats, al final. Perquè, clar, llavors, és com ve la frustració, no? No aconsegueixo, no sóc capaç, i entro en aquest bucle de ja ni ho intento. I d'aquí podem desencadenar un trastorn sexual hipoactiu, realment.
Aquest trastorn com es treballa? És a dir, és fàcil que a tu et vingui gent a consulta i t'expliquin què els està passant això? És a dir, que volen tenir ganes, com dèiem abans, eh? Volen tenir ganes de tenir sexe, però realment no les tenen?
Sí, normalment em solen arribar per frustració en parella, què vull dir? Doncs que reben la pressió de la parella des que fa molt temps que no fem res, que ja no t'excito... Normalment sol venir per aquí el motiu. I quan vas investigant una miqueta més, veus que hi ha més coses, no? Que segurament doncs, potser hi ha una mala situació a la feina, o un estil de vida, un hàbit que és poc saludable, poc exercici físic, gestió de l'estrès, doncs, bueno, una mala gestió de l'estrès, una alimentació desequilibrada, o inclús l'ús de tabac, alcohol... Llavors, fas una mica una exploració multidisciplinar, no? Jo sempre, en el cas de les dones, doncs, les derivo al ginecòleg, perquè puguem descartar doncs, que hi hagi patologia física, o, per exemple, un tractament mèdic els està fent una interferència, no? Hi ha tractaments com antidepressius, per exemple, o ansiolítics, que també poden causar un desig hipoactiu, que això és important que la gent ho sàpiga, no? Perquè a vegades diem, bueno, és que no passa res, ja quan m'ho deixi de prendre ja marxarà, i no és així. El metge pot donar-li un derivat, no? Un altre, un genèric que li pugui ajudar molt més. No està patint aquest efecte secundari.
No? Aquí, també, aquí et faré una pregunta també com a experta, però també en part com a part de ginecòloga, val? Perquè, clar, tenim la realitat que ha arribat a la societat des de fa molts anys, són aquestes pastilles anticonceptives, que a banda de generar, doncs, no generar errors a l'hora de quedar-nos embarassades, també hi ha un canvi hormonal i també hi ha doncs, una evolució del nostre cos diferent en el moment que no ens les prenguéssim, no? Llavors, aquesta presa de pastilles anticonceptives també ens pot afectar com a dones en aquesta faceta, en aquest desig sexual hipoactiu, potser no tant com a trastorn, sinó com una realitat que es va repetint i cada vegada més en el moment que nosaltres doncs, veiem que portem, jo què sé, 3, 4, 5 anys prenent aquestes pastilles.
Sí, de fet és un efecte secundari. Vull dir, moltes dones que les deixen de prendre recuperen aquesta líbido, no? Aquest plaer i instantàniament. Vull dir que, òbviament, aquestes pastilles, com bé dius, doncs, ens ajuden a prevenir i també regula la fase hormonal, però a vegades aquesta regulació hormonal és com, jo sempre ho explico així, no? Ens deixa com dormir, no? És aquesta fase que a nivell de plaer doncs, també produeix un efecte antidepressiu. Llavors, clar, és important també doncs, justament parlar amb el ginecòleg i veure si hi ha una altra marca, un altre tipus d'anticonceptiva que potser també ens pot ajudar i no generar aquest efecte secundari tan molest.
Llavors, en el moment, aquestes dones, noies que... se les van començar a prendre com a regulador de la menstruació, perquè moltes vegades és per això que anem al ginecòleg i els diem, mira, és que els meus cicles menstruals són un drama i no sé com funcionen. Llavors, el primer que et recepten és aquestes pastilles anticonceptives, si més no, quan jo tenia 17 anys, eh? Ara no sé com està el tema, no sé si hi ha hagut algun avenç en aquest sentit. Però per a aquelles noies, dones que van començar molt aviat a prendre aquestes pastilles, el que podríem recomanar és que deixessin de prendre-les o buscar un altre mètode, no? Entenc?
Sí, buscar un altre mètode, ara per sort n'hi ha molts més, que també són menys hormonals. Vull dir, al final, per sort, tenim tot aquest bagatge, no? I sobretot, bueno, anar al metge i comentar-ho, perquè també ens trobem això, no? Les consultes, doncs, que fa vergonya, no volem parlar d'aquest tema i que ens habituem a no tenir plaer. I aquí és on, clar, a la llarga, si això és sostingut, afecta a nivell psicològic, i és on entrem nosaltres, no? A veure, doncs, què està passant a nivell psicològic, com està afectant.
Això com es treballa, Sílvia? Si podem fer una mica d'explicació de, en el moment que els pacients arriben a la consulta, fas aquest estudi previ, sobretot psicològic, també fas les derivacions, com ens has comentat. A partir d'aquí, quan ja tenim tota la informació de què és el que està passant amb aquesta persona o què és el que està passant en aquesta parella, Quin és el procés?
Clar, jo el que sempre faig d'inici, no vaig directament al tema sexual, no? Perquè al final vull explorar si realment doncs, aquesta persona, com deia, no? Hi havia doncs, un estrès afegit o una mala situació laboral o acadèmica, no? En el cas de noies joves, i veure si hi ha un cortisol molt alt que està afectant. El cortisol també inhibeix el desig sexual, no? Llavors, d'entrada els proposo exercicis de relaxació, de ioga, no? De mindfulness, per exemple, per connectar amb el cos, més enllà del sexe en si, eh? I també els recomano l'exercici físic, bueno, el que és típic, no? Una dieta equilibrada, higiene del son, a dormir d'hora, evitar qualsevol substància tòxica. I un cop veig que això doncs, s'està sostenint, que no realment ja no és la causa, aquí sí que hi entrem amb unes tècniques que es diuen de consciència corporal o d'excitació, no? I aquí el que fem és explorar el cos i recuperar aquesta resposta sexual. Normalment se sol recuperar de manera individual. Què vull dir amb això? Doncs que masturbació, doncs, exploració... I moltes dones el que veiem és que ja han desconnectat completament. I ja no coneixen els seus genitals, no? Ja ni genera interès. Per tant, de manera molt progressiva, molt lentament, tornem a exposar-les, no? Que això genera un rebuig, ja, també. Vull dir, la primera imatge, no? El que et diuen és, oh, és que jo no em veig doncs, jo sola mirant o masturbant... Clar, aquí hi ha el primer hàndicap i aquí ja veus no, també el rebuig. I bueno, al final és el teu cos i hem de fer consciència corporal si vols tornar-lo a gaudir com a tal. No?
De fet, ara feia referència a una frase, eh? M'he quedat amb aquesta frase de jo no em veig fent doncs, aquesta masturbació jo sol o jo sola. És possible que les noves generacions sí que ho vegin més fàcilment que les generacions més adultes?
Sí, afortunadament hi ha més tendència d'exploració, però sí que em trobo encara molta vergonya, molta reticència. I jo el que estic notant molt és que segueixen havent moltes creences negatives sobre el sexe. Això al final doncs, és impactant, no?, amb tota la informació que tenim. És a dir, generen una creença del sexe que només és plaer, i en aquest cas segueix havent molt plaer masculí, no?, de fer gaudir la parella. I això és una distorsió cognitiva que s'ha de canviar, perquè d'aquí pot néixer aquest trastorn, no?, aquest efecte secundari.
Entenc que aquestes tècniques de consciència corporal que feia referència, que es fa un treball sobretot individual, posteriorment acaba sent també un treball conjunt amb la parella, en aquest cas que sigui de torn, i jo entenc que la base, i si no em dius que no, que és el fet de, primera, coneixes un mateix, que això ho hem anat comentant durant tota la temporada, està bé amb un mateix per llavors després no, poder-ho, primera, externalitzar i, segona, fer gaudir a l'altre gaudint nosaltres també.
Sí, exacte. Vull dir, en el cas que hi hagi parella, doncs es treballen aquests exercicis de focalització sensorial, que se li diuen. I això què vol dir? Doncs, bueno, hi ha com unes fases progressives, on primer, per exemple, doncs, hi ha un massatge, sense res sexual, no? Massatge amb roba, inclús, no? Anem a anar trencant una mica aquesta pudor, no? Aquesta vergonya que tenen. Llavors, anem progressivament augmentant aquest apropament sexual. I això el que veiem és que es treu la pressió. Perquè ja d'entrada tu els dius, no? Els dius, bueno, no vull cap relació sexual, l'únic que vull és apropament. I veus com una relaxació, no? De dir, val, doncs no, aquí ja trenquem l'objectiu de l'orgasme, no? De l'ejaculació. Llavors, el que veus és que el temps de qualitat augmenta entre ells, no? Evitant rutina, s'ho passant bé, no? Noves activitats, i inclús millora la comunicació sexual. Perquè a moltes parelles els hi passa això, doncs que no s'expressen desitjos ni necessitats sexuals, que això allunya molt de la parella.
Al final, les parelles, jo sempre ho dic, no són, no? No són adivins o adivines. Clar. Llavors, si no ho expliquem, ells no podran provar coses, no? Però no sabran del cert, que és el que nosaltres busquem com a, no? Nosaltres Clar. Mateixos. Aquí també, Sílvia, també per treure'ns una mica de dubtes, el desig sexual hipoactiu no seria el mateix que la sexualitat.
Bueno, al final és una part, no? Vull dir, al final és l'absència d'aquesta búsqueda de plaer, bàsicament. Podríem traduir-ho així, no? El fet de buscar, doncs, mirar doncs, vídeos eròtics, de lectura eròtica, vull dir, com que no busques res, no? Vull dir, ja no vols ni sentir aquestes pulsions sexuals. És aquest rebuig. I clar, el fet de no tenir ni una fantasia sexual ja t'allunya de tenir una pràctica eròtica en si. Al final es retroalimenta, no? Si no tinc fantasia sexual, no tinc desig sexual... Òbviament, la sexualitat es veurà afectada, no? Perquè estàs obviant una part molt important, que és el desig.
En aquest cas, no sé si podríem fer alguna diferenciació entre les persones homosexuals i les persones heterosexuals, perquè no sé si passa exactament el mateix amb un cas i amb l'altre.
Bueno, ens trobem que majorment, com és un desig individual, saps? És un trastorn que afecta el teu desig. No et sé una estadística exacta, però segurament estem a la part, eh? Vull dir, com en el cas de les dones, no? Parelles homosexuals, doncs també m'he trobat en consulta, no? De veure doncs, parelles doncs, que una d'elles no vol, no? No vol perquè té aquesta por a no arribar al plaer, a que l'altra persona doncs, també la pugui jutjar. I en el cas dels homes, que també n'he tingut alguna parella, sol veure que és més tabú, curiosament, no? És com que s'esforcen més a produir plaer, però potser d'una altra manera, i s'obliden més del seu, no? Com que la dona, en aquest cas, sí que busca el seu propi plaer i es preocupa molt més i ve més a consulta, i l'home no tant.
Però això passa en tots els casos, no?
Però jo et deia que és difícil de diferenciar, no?, a nivell de gènere, una mica.
Fèiem referència, i ho hem anat comentant durant tota la temporada també, Sílvia, aquestes creences negatives al voltant del sexe. Aquestes creences que ens deies, sobretot doncs, amb la base del porno que s'ha fet doncs, tan viral i ara amb altres plataformes, com és el cas d'OnlyFans, per exemple, s'ha anat donant molta importància a aquest sexe que ha de ser d'una manera. I realment aquesta manera no és la primera, no és l'única, i segona segurament no és la més correcta.
Exacte. Sí, tenim exemples encara com el sexe només és per complir a la parella, no? Això genera molta pressió al final, no? I fa que la persona doncs, no pugui gaudir ni de la seva pròpia sexualitat. O si no tinc desig espontani és que tinc un problema. Bueno, potser estem oblidant de la estimulació prèvia, com deia abans, no? O el tema també de si estimo la meva parella, encara hi és, no?, aquest mite, hauria de tenir sexe sempre, quan ell vulgui o ella vulgui. És que al final, clar, vull dir, tothom té un ritme i temps socials diferents, no? I el més típic, el sexe només és bo si acaba en orgasme. Això al final, clar, genera una ansietat i una angoixa per amb dues parts, no? Tant ell com per no donar-li orgasme a la dona i ella com per no sentir-lo. I és un altre problema, aquesta desinformació, tot això és fals.
Que, de fet, aquí, amb el tema dels orgasmes, Sílvia, i ho vam comentar també en la secció que vam parlar sobre el tema, aquesta necessitat de fingir-los, a vegades, per, en certa part, també, donar plaer a la parella.
Exacte. Això també ens trobem, eh? Moltes dones, en aquest cas, parlo molt de dones perquè és el que més veig, eh? Però molta dona que diu, mira, jo l'acabo fingint i tots contents. Això tampoc és just, no? Ni per nosaltres, jo crec, ni per la parella que està amb nosaltres sexualment. Al final, no, és que no guanyem res d'aquesta manera, no? Al final ens habituem, a més, a tenir aquest orgasme fingit. No és just.
Amb quines armes jugueu en aquests casos que potser és més difícil que entenguin que això existeix, de veritat, i que no passa res perquè estigui existint?
Bueno, al final, la part bona, que quan ja tenen a veure teràpia, és que ho volen canviar. Llavors, aquí ja jugues amb aquesta, no?, aquesta eina. Però sí que és cert que jo dono molta informació, escrivim mites, els trenquem, els reformulo. Si venen en parella, doncs fem jocs, no?, de parella. Els exposes un mite i a veure què en pensa cada un. Vull dir, al final, és exposar-los a la situació i que s'escoltin. No? Al final, l'hora de parella és sobretot que s'escoltin i s'entenguin. Perquè veus moltes vegades problemes de comunicació, o de, ah, doncs no sabia que t'agradava això. I clar, no hi ha una escolta, o potser no, no hi ha hagut un interès, o el que dèiem abans, no? Durant per suposades moltes coses. Llavors l'hora de parella sol ser una hora de connexió.
Hem parlat sobretot de parelles afectives, a parelles sexuals. No sé si hi ha casos d'aquesta població de casa nostra que no tinguin una parella estable, i que vulguin fer ressorgir, per dir-ho d'alguna manera, la seva vida sexual, però que es trobin amb aquest trastorn. Sílvia.
Sí, llavors el que causa és que ja no busquen, no? No busquen parella sexual. Llavors encara és més difícil de treballar, penso, no? Perquè quan venen en parella, doncs al final la parella participa i veus que amb aquest programa, no?, que deia de fases, doncs clar, el fan els dos. Però aquí no. Aquí és l'única persona que ve i, bueno, pots treballar una masturbació, pots treballar doncs, l'elaboració de fantasies, trencar els mites, però que no la pots exposar sexualment. Clar, tampoc l'obligaràs. No, però clar, és més difícil realment. I també et dic que no solen venir tant, perquè com que és un problema individual que no està afectant a ningú altre, és més difícil doncs, que demanin ajuda.
Clar. Aquí també, Sílvia, ja per anar tancant, perquè ens queda un minutet, no sé si aquest desig sexual hipoactiu, aquest trastorn, pot anar sortint en diferents etapes de la vida de les persones. És a dir, que en algun moment, per un pic d'estrès, com deies, que podia ser un dels casos, ens aparegui, després el treballem, millorem aquesta situació, tornem a tenir aquest desig sexual, i després, al cap d'un temps, ens torni a passar.
Sol sortir més aviat a la període d'adolescència, que és quan comencem a tenir doncs, relacions sexuals actives, i clar, encara no ens desconeixem a nosaltres mateixos i al nostre cos i a lo que és el sexe en si. I després es torna a veure molt sovint en el que deia l'època de menopausa, no? En els homes també, andropausa, vull dir, aquestes èpoques de canvis hormonals. I clar, si es barregen amb estrès laboral, o estrès acadèmic, o estrès familiar, o el que sigui, doncs clar, és molt més vulnerable a que torni a patir.
Llavors aquí, Sílvia, per tancar la secció d'avui, donem un consell per a aquesta gent que ens estigui escoltant i dir, hosti, a mi potser m'està passant això.
Primer, que no us espantin, no? Vull dir, ens pot passar a tots. Vull dir, el cos ens està parlant, és una resposta fisiològica que ens està dient que necessita una ajuda i que, sobretot, demanin l'ajuda pertinent. Vull dir, que busquin un sexòleg, un psicòleg o inclús doncs, informació verídica, llibres, articles, però que no es deixin guiar per aquests mites, no? Per, bueno, ja em passarà, que no obvin, perquè al final el plaer l'hem de tenir tots, i no només sexualment, no? Sinó a la vida. Per tant, seria injust no gaudir-lo.
Sílvia, avui hem parlat de l'hipoactiu, entenc que hi ha un hiperactiu.
Sí.
Doncs el pròxim dia en parlarem.
Perfecte.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, com sempre.